Cabaret Elèctric.
Un minut passa d'un quart de 12 de la nit. Estem amb el Ferran Auberni. Ferran, bona nit i benvingut. Perdona que t'abordi amb un tema que no té res a veure amb el cinema, però acabo d'obrir VilaWeb perquè de tant en tant, mentre fem el programa, ho tinc obert per si hi ha alguna notícia també d'última hora, i per exemple sabíem a través de VilaWeb el 0-0 del Barcelona-Manchester. I una notícia que avui se m'havia passat desapercebuda és que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua ha aprovat una nova definició de valencià que torna a avalar la unitat de la llengua. La secció lexicogràfica de l'Acadèmia Valenciana, i ho llegeixo literal de VilaWeb, ha aprovat, de fet ho va fer ahir, una entrada de valencià a l'esborrany del diccionari normal com un dels noms que rep la llengua pròpia dels territoris de l'antiga Corona d'Aragó. I és una definició que s'emmarca doncs, en una línia nova, no? que no teníem fins ara, que és la de reconèixer que tot plegat doncs, és català i no una altra llengua. Dit això,
em semblava
pertinent de poder doncs, donar aquest petit apunt. Tant de bo passi el mateix amb la televisió. De fet, aquest dia 26, dissabte, es farà la manifestació del 25 d'abril, aquesta festivitat del País Valencià. La passaran a dissabte perquè hi pugui haver-hi molta més gent, i una de les reclamacions que de fet es farà a Alacant és aquesta, no? Que TV3 pugui arribar la seva senyal a la zona d'Alacant. Dit això, fet aquest apunt, ara sí que parlarem de cinema amb el Ferran Auberni. Fa un moment parlàvem del Che Guevara i del marxandatge al voltant del Che Guevara que hi ha doncs a Cuba i a d'altres països.
I que hi seguirà sent, em sembla, per molts anys.
I ara hi ha una nova obra, no?
Sí, ja fa temps que s'ha parlat d'aquesta nova pel·lícula de Steven Soderbergh, un eclèctic cineasta nord-americà que ha fet coses molt interessants però d'altres una mica més desastroses. En qualsevol cas, és un home interessant i que aquesta setmana ha estat notícia, de fet va ser ahir mateix, perquè es va saber que aquesta pel·lícula que fa referència, de fet és la biografia al Che Guevara, es presentarà al Festival Internacional de Cinema de Cannes, la 61a edició d'aquest certamen, el més popular dintre de tots els que se celebren en el marc cinematogràfic. Un jurat presidit per Sean Penn, amb molta presència nord-americana, que lògicament aquí al Cabaret Elèctric també tindrem temps de comentar.
I avui aquesta nit no només estem amb el Ferran Auberni parlant de cinema, sinó que també tenim un parell de convidats. És el Carlos Ríos, bona nit i benvingut.
Bona nit.
I també la Maya Torrecilla.
Bona nit.
I benvinguda. Ells dos, directors del BAF, d'aquest Festival de Cinema Asiàtic de Barcelona, del qual el company Ferran Auberni en farà un seguiment exhaustiu.
Procurarem, perquè
des de demà que hi ha la inauguració.
Hi ha moltes projeccions per poder seguir. Ara en Carlos i la Maya ens ajudaran també a triar allò que realment val la pena, tot i que sé que és difícil per vosaltres perquè
tot val la pena.
Se suposa que tot el que heu escollit té un perquè.
Menuda pregunta, ¿verdad? ¿Qué diremos?
De moment feu cara de cansats.
No, però alegres, cansats però alegres.
No, venim. Sí. Hem sopat i tot.
Comencem demà,
Sí, però un imagina que un festival com aquest, pioner a Europa, ja porteu 10 anys, per tant, consolidats. Explicàveu l'altre dia a la presentació que el que us interessa no és ampliar oferta, sinó ampliar qualitat. Uh-huh. On s'imagina amb aquestes paraules que tot plegat porta molta feina i, per tant, menys de 24 hores per la inauguració amb aquesta pel·lícula que ara comentarem, xinesa, Assembly, hi ha d'haver nervis o cansament?
Bueno, nervis, és allò que no saps mai. És a dir, que abans preguntàvem, diu, tu com ho veus? Vindrà molta gent? M'anirà tot bé? I bueno, tenim aquesta sensació perquè és aquesta part la que et fa nervis. Jo crec que són 10 anys i l'equip és fabulós i penso que ho portem bé, però bueno, els nervis de com funcionarà.
Clar,
a vegades.
Si parlem de xifres, aquestes coses, si sabeu que a la gent que ens dediquem al periodisme ens agraden molt, no? Però és que són, a més, molt representatives. La primera edició del BAF, 6.000 espectadors. La de l'any passat...
No, 2.000.
2.000, encara menys. 2.000.
Encara menys.
Imagina't.
6 pel·lícules, 2.000 espectadors.
I la de l'any passat, quants van ser? No vull dir-ho jo, perquè ara m'equivocaré.
22.000. Ah,
aquesta sí que la tenia correcta. Déu-n'hi-do. Això espanta.
Espanta?
No, a ver, espanta. Claro, pensamos que para un festival que es solo de cine asiático es mucha gente. Claro, esto hay que tenerlo en cuenta, porque medianos festivales, dice, sí, empiezas a contar a partir de 100.000, pero estamos hablando solo de cine asiático y no precisamente el cine asiático más comercial, ni más digerible, ni más fácil de ver. Nosotros somos, como nos gusta llamarnos, de línea dura y tenemos un público muy fiel en Barcelona, la verdad. De eso podem estar molt contentos.
A mi m'agradaria entrar, Txell, en algunes de les propostes concretes.
De fet, has posat ja alguns fotogrames a la nostra pàgina web i catfm.cat, a part de que els podem veure amb ells, els convidats a través de la càmera web. Ja has penjat el cartell i alguns fotogrames que donen pistes de per on va tot això.
Sí, però a banda de comentar aquests títols, m'agradaria d'entrada fer un panorama genèric sobre el que és el cinema asiàtic, perquè potser per aquell qui no ho conegui massa pot tenir la sensació que tot plegat s'acaba amb el cine xinès, el cine japonès i la veritat especialment la Maya sé que aquest any està lluitant especialment com a mínim perquè es doni a conèixer una cinematografia com la filipina que està apretant amb molta força, expliques, no?
És el país convidat.
Sí, no, Hong Kong. Hong Kong és el convidat. Potser ho serà l'any que ve, no sé.
Filipines, no sé. Mira que hace 2 años queríamos hacer cinematografías emergentes. Uh-huh. Nos parecía que solo hacer Filipinas era poquito, porque igual no llegábamos a reunir varios títulos. Realmente este año creo que tenemos 8. O sea, el sureste asiático, cuando nos preguntan qué es lo nuevo, uh-huh. es lo que está realmente empujando fuerte. Hay muchos cineastas muy jóvenes, utilizando sobre todo el soporte digital, con ideas muy frescas y también con nuevas formas de ver un poco el cine y de contar las cosas. Está, por ejemplo, el Lab Díaz, uh-huh. que no... Bueno, es que no se le puede llamar ni película como lo tenemos... nosotros metido en la cabeza porque hace obras de 9 horas, de 8 y de 9 horas. Entonces yo creo que es una nueva generación de cineastas que se rozan un poco el videoarte también, que quieren juntar lo que es el cine, la manera de ver películas con la sociedad de alguna forma y mezclarlo un poco todo.
Perquè aquesta vosaltres... pel·lícula de 9 hores, per això es podrà veure o no?
Sí, se puede, sí. Per això l'he mencionado.
No, però estarà tot en un cinema. L'espai serà un cinema o...?
Està en l'espai de Caja Madrid, sí. En l'espai de Caja Madrid.
A les 11 del matí i acaba a les 7 o 8. Però una altra pel·lícula anterior de l'Abdia ja es va presentar en el Centre Cultural Contemporània fa 2 anys. I bé, bueno, té el seu públic igualment i és un esforç, evidentment, però bueno, al final el còmput general és positiu.
Vosaltres sou dels que estan cansats de sentir aquell tòpic, ara m'ho confirmareu o no si és un tòpic, però allò de que el cine asiàtic és el que marca tendències, el cine asiàtic està de moda.
Ai, pensava que anaves a preguntar sobre el boom.
El boom.
Parlem molt. Jo, sempre comentem, jo crec que la Maya i jo opinem el mateix, és a dir, són molts països, és una cinematografia molt àmplia, són molts països, són molts directors, un país puja, un altre país baixa, a vegades surt, apareix un altre director, els directors clàssics, els que ara ja estan dintre dels noms de la cinematografia mundial, una vegada encerten i fan una gran pel·lícula, una altra vegada poden fallar, però són moltes combinacions. Llavors no, ja no podem parlar de boom. Evidentment ha sigut una evolució, un creixement, tant de número de pel·lícules que coneixem cada vegada més, directors que coneixem, el BAF és una mostra de la seva evolució, és a dir, evidentment acompanyant amb el públic, però van començar amb un 6 o 8 pel·lícules i ara estem al voltant de 70 i l'interès és creixent, però tenim un avantatge, és que no podem parlar de boom perquè són moltes combinacions i això juga al nostre favor, uh-huh. i és un avantatge.
I abans parlàvem de les diferències entre les cinematografies, ens hem quedat més aviat amb la descripció del que és el cine que es fa a Filipines, però comentem altres característiques, per exemple, del cine xinès, del japonès, del coreà.
Claro, esto es lo que decía un poco Carlos, ¿no? Hay tanta cosa. Uh-huh. Yo creo que un poco la imagen que tiene el cine coreano, el cine hongkonés, es más el de películas de acción un poco más violenta, sobre todo en la parte coreana, pero no precisamente lo que vamos lo que hemos seleccionado este año.
Sí, yo me refería especialmente al que veurem nosaltres.
El que veurem nosaltres es una mica dramas. Uh-huh. Dramas y películas, yo creo, de directores independientes. El cine coreano ha tenido una nueva ola muy fuerte de cine de acción y de cine de terror también, y lo que tenemos este año es realmente dramas fuertes de directores muy buenos, como es Lee Chang-dong, que ha sido 4 años ministro de Cultura de Corea y vuelve con una obra maestra que se llama Secret Sunshine, Y tenemos otra película que es With a Girl of Blackless Soil, que por todos los festivales que está pasando, y bueno, ya verán, la protagonista es una roba pantallas y es realmente, yo creo que una cosecha excelente de cine coreano. En cuanto al cine japonés, yo no resultaría nada especial este año porque es un cine que desde los 50 tiene una historia, yo creo que tan potente.
Uh-huh. ¿És el més estable, potser? Seria la cinematografia més estable?
Podríem dir que sí.
Té una evolució perquè sempre ha tingut diversos camins. És a dir, moltes vegades pregunten què ens trobem del cinema de Hong Kong? I clar, uh-huh. tots coneixem, sobretot si a més tenen la meva generació, no dic l'edat, i
que tothom va començar... Per la càmera, Això és mig ràdio, però també...
Tothom va començar amb un cine de gènere de Kung Fu i de policies i triades, i evidentment aquella indústria va fer possible que després apareixessin autors com el que considerem nosaltres o que definim nosaltres del cinema d'autor, mm-hmm. és a dir, que s'allunyen del gènere. I el que comentaves, d'aquestes combinacions, una de les que mai ha destacat Corea i l'altre exemple seria Xina. Mm-hmm. Xina té també la doble línia, el cinema aquest clàssic que hem fet sempre, que ens agrada i que vam descobrir també als voltants dels finals dels 80, principis dels 90, i ara amb un, evidentment, amb un capdavanter o amb un director tan important com Jia Sang-kye, que ha creat una nova escola. Mm. I és el cinema que es fa a la Xina és el que ens permet entendre la Xina. Mm-hmm. Ara mateix no n'hi ha història sobre ficció, molt de ficció, sinó ens trobem, i al BAF trobem, avui em preguntaven, diu, podem entendre la societat o podem entendre un país veient les pel·lícules que passeu? I la resposta ha sigut absolutament sí. És a dir, ara mateix Xina la podem entendre si no hem tingut la sort d'anar-hi, d'entendre-la amb les pel·lícules que estan presentant, perquè són això que està passant en les ciutats, que està passant en el camp, que estan passant a les migracions internes, com està responent aquesta actitud que té l'Estat amb te protejo però no te protejo, te dejo però no te dejo, ets lliure però no ets lliure, et deixo rodar però no et deixo rodar, totes aquestes combinacions. I tenim una gran mostra en del cinema xinès, per exemple, també en el festival. Després hi ha més exemples, però bueno, el cinema japonès és veritat que té una línia més estable, són molts anys d'evolució.
Sí, cuando hablamos un poco de tendencias, lo que vemos en el cine japonés, yo creo que es que salen autores más que una línea, porque es que, y no sé si es la sociedad misma japonesa que nos parece tan desquiciada, ¿no? Cuando vas allí, que cada uno quiere hacer lo que le da la gana, ¿no? Está igual Takashi Miike con una forma de hacer cine que dices, nosotros no tenemos nada en este festival, pero sí que tenemos a Shinya Oyama, que es un cineasta muy difícil de clasificar, porque él dio el salto a la fama con una película que se llama Eureka, que hemos intentado pasarla aquí, pero no había manera, por cosas estas de las distribuidoras, de 4 horas también, rodada en sepia, sobre un atraco de un autobús, y bueno, lo contaba desde el punto de vista de los supervivientes y su dolor emocional. Entonces este señor se colocó en el Festival de Cannes con esta película y todos haciéndole reverencias, ¿no? La verdad es que tenemos un drama muy sutil de él, Sad Vacation, y él vendrá a presentarlo. Que para nosotros es realmente un honor empezar a tener este tipo de cineastas aquí, porque les cuesta mucho a los japoneses salir fuera de los grandes festivales y salir de su país a presentar las películas.
Ara que parles de presències, precisament la clausura serà Sparrow, una pel·lícula que el seu director, Johnny To, present a Barcelona, i això seria una gran notícia pels amants del gènere o, de fet, també del cinema asiàtic. Doncs explico que és una pel·lícula que ha anat rodant durant els descansos de diferents rodatges al llarg de 3 anys. Aquesta és la informació, almenys, que jo tinc d'aquest Sparrow, que veuríem a l'espai Movistar el dia 2 de maig.
2 de maig. Que és... La veritat, bueno, ja l'has comentat, és una gran notícia. Tindré el Johnny To, un dels mestres, un dels autors importants, és un gran plaer. I després, bueno, la sorpresa és tindre Sparrow, que és una pel·lícula que difereix una mica de la seva línia o de la seva trajectòria, sorprendrà bastant a molta gent, però és una pel·lícula molt plaent, i bueno, un dia en broma vam fer, és una mescla entre un neorealisme italià i un Jacques Demy. Jo la recomano moltíssim, la veritat, és un plaer.
Bueno, se lo preguntaremos a él cuando venga, pero lo que se está hablando en el despacho últimamente es que decimos que parece que tiene un poco bastante influencia del cine francés, Johnny To. Estábamos, y bueno, igual nos da alguna sorpresa con su próxima película, pero se, sí, le, podrà, se le podrà preguntar a ell.
Clar, 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 no, no. A mi el que em, clar, quan penso en persones com John Ito o d'altres noms que han anat sortint aquí en aquesta conversa, és que aquesta gent treballa, treballen molt, no? Hi ha molta producció també, sorprèn això.
Trabajan mucho y sobre todo es que han subido mucho, claro. En el caso de John Ito, igual si lo hubiéramos invitado hace 3 años... habría venido tan tranquilo. Ahora, uh-huh, para moverle a este señor ahora es una complicación realmente, porque viaja con 4 personas. Uh-huh. Y claro, nosotros somos un gran festival, pero al mismo tiempo somos un festival de tamaño pequeñito, ¿no? Uh-huh. Que no somos tanta gente. Y esto es una muestra de lo que está subiendo el cine en Asia y de cómo se colocan, uh-huh, también ellos mismos a nivel mundial, que no es que estemos hablando de cine asiático, son cineastas. Da igual de dónde vengan.
L'únic motiu pel qual es fan pel·lícules, bé, per exemple, John Ito, que gairebé no arriba l'any que ja té una pel·lícula, no? Uh-huh. En plan Woody Allen, és perquè roda especialment en digital o hi ha altres circumstàncies que farien pensar que la cinematografia...
Bueno, perquè el que hem comentat, perquè Hong Kong té una indústria forta, mm-hmm, té un equip, té equips, és a dir, evidentment, és una manera que sempre està en marxa.
Però a banda de la maquinària hi ha una creativitat, no? Jo, per exemple, quan em poso a escriure necessito, clar, cadascú té el seu sistema, però necessito també el meu espai, no? Per trobar idees diferents, noves...
Jo crec que es deixen influenciar molt, també moltes vegades una de les característiques del cinema hongkonès és que moltes vegades hi ha pel·lícules a 2 mans, a 3 mans, ara col·labora amb tu i ara resulta que el guionista que era l'ajudant ha fet una nova pel·lícula. En aquest cas, per exemple, tenim Eye in the Sky, que és dintre de l'òrbita John Ito. L'exemple de Infernal Affairs, llavors fan Infernal Affairs a 3 mans, però després cadascú fa un projecte seu. Després ja també es parla molt de que hi ha pel·lícules dirigides, però no dirigides, sempre hi ha un que treballa darrere, és a dir, arranco el projecte, mm-hmm, deixo les línies, i del cinema com coneix ha dit sempre, és a dir, sempre hi ha un... Sí. Seria mal dir-ho, no? És el negre darrere, que està fent, mm-hmm, la feina real.
Mm-hmm. Això ja passava amb l'art, no? Aquests tallers de grans pintors que en tenien a molts pintant en el seu estil i deies, com pot a Rubens haver fet tants quadres? I és clar, que molts els feien els del seu taller, doncs deu anar una mica per aquí,
pues una
no?
Mica per aquí. El del cinema hongkonès es parla d'així, llavors també poden fer aquesta producció tan...
Ferran, 70 pel·lícules, jo estic encuriosida per saber si de tots els directors n'hi ha algun que sigui algú d'origen europeu o americà que s'hagi instal·lat a Àsia, o realment sempre són persones de família asiàtica i nascuts a Àsia, tots els directors que presenteu, totes les mirades.
El 90%, 99% són directors asiàtics, sí, d'allà. Alguna vegada hem tingut alguna excepció d'algun director afincat allà o alguna coproducció, però no, la producció té que ser asiàtica perquè a més són les bases del festival, i la majoria, el 99%, són directors asiàtics nascuts allà, i l'únic que va a vegades és coproduccions on hi ha diners francesos o de França o d'Estats Units o alguna cosa, però normalment sempre són...
Ara això m'ha fet recordar també que la Cuixeta en la pròxima pel·lícula diu que la vol gravar al Japó, no? La vol enregistrar,
sí,
al Japó.
En principi sí.
Algo leído yo también.
El
sí.
Juny, el mes de juny, se'n va allà ja a localitzar, i una de les coses curioses és que vol rodar amb actors autòctons. Per tant, estarem expectants, com a mínim jo, a aquest nou projecte d'Isabel Cuixet que acaba d'estrenar LG. Per anar acabant, potser hauríem de
recordar que tenim un
banner
a la nostra pàgina web, aiktfm.cat, que estarà penjat sempre fins al 4 de maig, que és el dia que s'acaba el Festival de Cinema Asiàtic de Barcelona. Els oients sempre podran clicar aquí al banner de la nostra web i consultar totes les sales, totes les pel·lícules, fer una mica allò la travessa del que volen anar a veure. No sé si, aprofitant que els tenim, volies fer una recomanació de potser algun altre tipus de pel·lícula.
Jo no les puc fer la recomanació perquè encara no les he vist. Mica en mica ho anirem explicant aquí a IKTFM i també al Cabaret Elèctric, però així molt resumidament. D'entrada, la inauguració de demà mateix, al vespre...
Hi aniràs, oi? Ens ho explicaràs en directe, no?
Bueno, en directe, quan s'acabi la pel·lícula, sisplau.
Vinga.
Que sí, que podrà ser. Bé, en qualsevol cas, Assembly, una pel·lícula xinesa, ha estat un gran èxit al seu país.
La mayor superproducción bélica, uh-huh, de la China, con efectos especiales de uno de los grandes estudios coreanos que hicieron el que sepa de cine asiático, Taeguki.
Uh-huh. La lluita d'un soldat contra la burocràcia per restaurar l'honor dels seus companys morts durant la guerra civil de l'estat més poblat del món. I al Carlos, preguntar-li potser per l'Om Shanti Om, Jo vaig estar a l'Índia aquest estiu i tinc unes ganes boges de veure la pel·lícula més taquillera del 2007 de Bollywood.
No podem dir una altra cosa, que no se la podem perdre. És el Bollywood de l'any, i per no dir que és el Bollywood de la dècada. I si es vol entendre Bollywood, es vol entendre què és la indústria de Bollywood, què és el cinema de Bollywood, és imprescindible.
Quins dies de dia la fan, o Berni?
Mira, diumenge, perquè jo tinc entrades per diumenge. Però sé que hi ha un altre dia.
Hi ha un altre passe, que és dissabte, dia 3, a les 10, a les 21:30. Recomanem comprar entrades anticipades.
Què va passar, Berni, amb aquesta
pel·lícula? És una experiència, ja apropem a l'Índia.
M'han explicat que es van esgotar les entrades en molt poca estona.
Jo vi el passe en Berlín, no en una de les sales oficials, sinó en una de les sales donde va el público de Berlín, i no podies... Tampoco entendemos hindi, no pasa nada, leíamos los subtítulos, no se podía oír nada de la risa.
De fet, he dit Venècia, sabia que volia dir Berlín, eh? Què he dit, Venècia?
No, has dit Berlín.
Has dit Berlín. Ho has dit bé.
Doncs, Ferran, ho deixarem aquí. Agraïm a la Amaia Torrecilla i al Carlos Ríos haver vingut en directe a l'escenari del Cabaret Elèctric. I a tu t'enviem a totes aquestes pel·lícules.
Jo estic encantat.
Que te'n mores de ganes i ens ho expliques aquí al Cabaret. Demà parlem. Gràcies, que vagi bé.
Gràcies.